Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Amb concentracions als principals hospitals de les Balears han començat els metges una nova vaga contra l'esborrany de l'Estatut Marc, que consideren s'ha redactat sense ells i contra ells. Aturaran tota la setmana i, si no hi ha canvis, ho repetiran una setmana al mes fins al juny per reclamar un estatut propi que inclogui les seves demandes principals, una classificació professional específica per ells, jornades de 35 hores, limitar les hores de guàrdia i que cotitzin. En aquesta primera jornada, el seguiment, afirma el comitè de vaga, ha estat elevat per sobre del 90% a l'àmbit hospitalari del 70% atenció primària i ho atribueix a la unitat del col·lectiu davant el rebuig que genera, afirmen, la proposta del Ministeri de Sanitat, que avui ha optat pel silenci. És un dels temes destacats del dia, quan estem pendents també d'Eivissa, on la dona agredida ahir per la seva exparella a Sant Antoni continua l'UCI de la Policlínica del Roser. L'ordre d'allunyament que pesava sobre l'home no va impedir que atacés la víctima al seu propi domicili. S'espera que demà passi a disposició judicial. Avui és dilluns, 16 de febrer. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un nou sistema de seguretat ferroviària.
Funciona com un copilot electrònic que controla la velocitat del tren i metro i quan detecta una anomalia intervé automàticament. Un sistema que es desplegarà del tot el 2029 i que s'ha presentat enmig de les negociacions d'SFM amb el comitè, molt molesta amb la dilatació de les converses. Demà es tornen a reunir.
Idò, el servei del TIP a Calvi es millora amb més freqüències, nous horaris i noves aturades. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Les línies 102, 103 i 104 que connecten Peguera, Santa Ponça i Magaluf amb Palma incorporen noves freqüències per millorar la connexió entre els dos municipis i per facilitar els desplaçaments diaris dels treballadors de la zona.
Més superfície marina protegida a les Balears.
És una de les mesures que preveu el Pla de Conservació Marina presentat avui pel govern. Concretament, planteja la protecció de 600.000 quilòmetres quadrats, tot de competència autonòmica, fins a 2030, 10 vegades més que ara.
A Eivissa, el cas de la mort d'un nadó de 33 setmanes de gestació a l'Hospital Can Mises, ara fa 4 anys, ha arribat avui a l'Audiència Provincial. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Diversos metges ginecòlegs han pres part a la prova pericial practicada des d'aquest dilluns que haurà de servir als jutges per aclarir si hi va haver negligència mèdica, tal com denuncia la mare. Després hi haurà la fase de conclusions escrites i el cas quedarà vist per sentència. En paral·lel, la consellera de Salut va obrir una investigació per esclarir les causes del decés. L'ha denunciat de clar, però que hi va haver una errada de diagnòstic mèdic.
Ports descarta assumir la gestió directa del port de Cal en Bosch, tal com li havia reclamat l'Ajuntament de Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La concessió està finalitzada i l'empresa presta el servei en precari. El consistori havia sol·licitat que Ports n'assumís la gestió per garantir tarifes assumibles per als residents. El conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha descartat avui aquesta possibilitat, però ha avançat que s'aplicaran topalls a les tarifes per a les embarcacions amb eslores més petites. El port de Cal en Bosch es requereix d'una inversió d'uns 4 milions d'euros, segons el govern.
Nou anunci sobre la crisi de l'habitatge. Pedro Sánchez anuncia la mobilització de 23.000 milions d'euros per construir 15.000 immobles anuals.
Serà a través d'un fons sobirà amb inversió pública o privada amb el qual pretén dinamitzar l'oferta d'immobles. La previsió és que comenci a funcionar al segon trimestre d'enguany.
En els esports, el Reial Mallorca torna a caure en zona de descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen perdre 1-2 contra el Betis a Son Moix i amb 24 punts marquen la zona de descens, només per damunt del Llevant i el Real Oviedo. El Betis es va avançar al minut 17 amb gol d'Abde i just abans del descans Bacambú feia el segon. Morici, amb el seu 16 gol, retallava distàncies al minut 66, però l'equip no va aconseguir empatar el partit. A la primera federació, victòria de l'U d'Eivissa per 2-0 contra el líder, el Sabadell. I en bàsquet, a la primera FEB, victòria de l'Èstia de Menorca contra el Fleetwood Palma al derbi balear per 76-69 a Son Moix.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, tens més tranquil aquest dia esperant que l'anticicló a poc aturi aquest tren de borrasques que ha afectat la península Ibèrica i també aquí a les Balears, i per tant a poc aquest dia es notarem certa diferència respecte a aquestes setmanes passades. En qualsevol cas, el vent no amaina de tot, de fet avui cap vespre encara poden tenir cop moderat, fins i tot qualcun de fort, sobretot cap a la part de ponent de les Balears en general i en especial cap a les Pitiuses i a punts del sud-oest de Mallorca, on podria arribar a superar puntualment els 70 quilòmetres per hora. De fet, la nit passada ja ho ha fet i ha arribat a 90 quilòmetres per hora a punts de la serra de Tramuntana. Quanta temperatura avui hem de dir que en general fa més sol i que per tant ha pujat el termòmetre, que el vent en general també és de ponent i per tant no és un vent fred, i la temperatura en general, com dèiem, ha pujat respecte a aquests dies passats amb valors que poden arribar a superar per poc els 20 graus. Aquesta mateixa tendència la tindrem demà i passat demà, amb valors relativament suaus, sobretot a migdia i a punts del centre nord de cada cadascuna de les illes. Pel cel, avui poca novetat, ni gols prims a tot estirar, i en general un temps, com dèiem, bastant més tranquil que aquest dies passats.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, continua ingressada a l'UCI la dona agredida ahir per la seva exparella, Sant Antoni de Portmany, en el que ha estat un nou episodi de violència masclista i en el qual també la mare i la germana de la víctima resultaren ferides greus. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la dona i passarà demà, previsiblement, a disposició del jutge Elena Gregori.
Al voltant de les 10 del matí de diumenge, l'agressor, del qual la Guàrdia Civil no ha facilitat cap més dada, hauria entrat al domicili de la seva exparella i l'hauria atacat també la germana i la mare de la víctima quan estaven juntes al barri de Can Tomàs. La Conselleria de Salut ha condemnat els fets. Escoltam Manuela García.
Un rechazo total y absoluto, ¿no?, a una nueva agresión que parece a priori que es una nueva agresión machista, de violencia machista, que ha hecho que haya tres víctimas. Dos de ellas parecía que las lesiones eran de carácter traumático y que no revestían una gravedad importante, y había una persona que tenía una herida con arma blanca que ingresó en el hospital de Camises.
L'home tenia vigent una ordre d'allunyament de la seva exparella, ara mateix ingressada en estat crític per un traumatisme cranial. A Can Mises van atendre la seva mare de 56 anys i una germana de 27, totes dues amb policontusions i que varen rebre l'alta. Agents de l'Institut Armat van detenir l'atacant allà mateix per iniciar les diligències.
També és un altre dels temes del dia, el sindicat mèdic Cimeval. Calcula que la primera jornada de vaga d'aquesta setmana ha tingut un seguiment del 90% a l'àmbit hospitalari i d'un 70% a atenció primària. Avui és la primera jornada de vaga del col·lectiu que s'allargarà fins divendres. Reclamen al govern espanyol un estatut marc propi de la seva professió, independent de la resta de professions sanitàries.
Els facultatius demanen que els escoltin i es tinguin en compte les seves reivindicacions. Per això, a banda de la vaga, han fet concentracions a portes dels hospitals de Son Espases, Can Mises i el Mateu Orfila. El seu principal cavall de batalla són les guàrdies. Reclamen que computin com hores treballades perquè comptin a l'hora de la seva jubilació. Incideixen també en el fet que les guàrdies són obligatòries i en un règim d'incompatibilitat on asseguren que en surten discriminats.
Yo soy un médico mayor y llevamos muchos años trabajando mucho, sin descanso, sin dormir, y llega un momento en el que eso pues ya no puede ser.
Entre todos los motivos, yo creo que el principal, o al menos el que más me identifico, es lo de cotizar las guàrdies. Hora trabajada, hora computada, y sobre todo con calidad de vida de cara no al presente, sino también más bien al futuro.
Que hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, pero llega un punto que se cansan, y como sigamos así, estas nuevas generaciones, ya te digo yo que no van a hacer 8 guardias a destajo sin descanso.
Els pacients entenen i fins i tot comparteixen les reivindicacions del col·lectiu de metges, però demanen que els avisin si la seva consulta s'anul·la.
Havien de fer una ressonància magnètica en el cap i encara no l'havien feta perquè hi ha huelga. I això ho trobo molt, molt, molt malament.
Jo puc donar suport a les demandes que ells facin. El que m'agradaria també és que si tu ja saps que faràs vaga, almenys reprogramar les cides o això, per no fer perdre temps a la gent, perquè m'apareix un poc una falta d'empatia.
I de moment, bien, però si tengo citas la semana de las huelgas, però que tendrían que avisar con tiempo, no esperar al momento de llegar y luego decirte que no.
El seguiment a la vaga ha estat una mica superior als hospitals que als centres de salut. A l'Escorxador, a Palma, la vaga no ha tingut tanta incidència com a Son Espadas.
Bé, bé. He venit a pedir cita, nada más. Para el viernes, todo perfecto.
Sí, sé que hi ha vaga de metges, però no l'hem patit.
La primera vaga sí que me va afectar. Estava pendent d'operar-me d'un ull de catarates i me la van tenir que posposar.
Hem esperat un poquet, una horeta, però no hem tingut cap problema.
No, no, he vingut a l'enfermera i després he vist en el meu metge quan he sortit i l'he demanat i ell no fa vaga. Vull dir que jo tenia cita amb ell el dia de 8 i vendré perfectament sense cap problema.
El president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, demana als pacients que confiïn en els professionals i assegura que fins ara els han donat suport.
Cuando cuentas aspectos del médico, muchos pacientes no lo saben. O sea, no saben que un médico no concilia la vida laboral y familiar por las guardias que tiene. Que tenemos, que son obligatorias, que además no computan para que yo me pueda jubilar antes. Me obligan a hacer guardias y yo no me puedo jubilar antes, que son 4 años de mi vida, que además están, digamos, retribuidas menos que la hora ordinaria.
Els facultatius es concentraran cada dematí d'aquesta setmana als hospitals, mentre que divendres ho faran davant la delegació del govern espanyol. Avui la consellera de Salut, Manuela García, ha tornat a carregar contra el govern de Pedro Sánchez.
Si un gobierno quiere apoyar la sanidad pública, la mejor manera de hacerlo es llegar a consenso. No es facilitar que haya una huelga que sea una semana en el momento actual y que se presente como indefinida.
Els serveis mínims que Salut ha establert per aquesta vaga són els mateixos que es preveuen per un dia festiu.
Encara sobre qüestions del sistema sanitari, les illes comptaran amb un nou model assistencial per salut mental, són les denominades vies clíniques, i la primera que es posarà en marxa és la de trastorns de la conducta alimentària, Aina Morales.
Aquest nou model cerca més agilitat, més accessibilitat i una millor coordinació, en definitiva, una millor qualitat assistencial per a les persones amb algun diagnòstic de salut mental. L'inici d'aquesta cadena seran els centres de salut de metges de família. Després, segons ha explicat el coordinador autonòmic de salut mental, Toni Zamora, es derivarà al professional més adient.
Realmente en salud mental no queremos, es decir, no inventamos nada que no exista en otras especialidades y en otros sitios, ¿no? Igual que en neurología, por ejemplo, trabaja por programas según patologías o, por ejemplo, traumatología, ¿no? No es lo mismo el que lleva rodilla que el que lleva hombro, por poneros un ejemplo. Pues en salud mental queremos esa subespecialización dentro de las diferentes patologías y dentro de los diferentes niveles asistenciales, ¿no?
A més, la directora general de Salut Mental, Carme Bosch, ha destacat que el nou model permetrà fer feina de manera més coordinada amb altres serveis que precisin els pacients, com per exemple serveis socials i educació.
Canviar d'un model on es treballa d'una forma molt estancada per consultes, d'acord? Quan un va al metge de capçalera, se'l deriva a la unitat de salut mental i passa a una consulta on es fa una feina del tipus que sigui, però d'una manera més estanca, d'acord? I el que passem és precisament a treballar per programes per poder tenir una continuïtat molt més al llarg de molt més en xarxa, molt més en coordinació.
Ara s'ha començat a fer feina amb la via clínica de trastorns de conducta alimentària, però també se n'obriran de trastorns psicòtics, de trastorns afectius greus, de personalitat i d'ansietat greu.
Menorca necessita 120 treballadors per cobrir les plantilles de l'àmbit sociosanitari. La propera inauguració de 3 noves residències geriàtriques, més la posada en funcionament d'un nou centre per persones amb trastorns greu de conducta i l'ampliació del servei de dependència d'alta intensitat a tots els municipis, fa que sigui imprescindible contractar desenes de professionals Excel.
Per aconseguir-ho, es proposa millorar les condicions laborals i també ajudes per aconseguir un habitatge. Per això, avui, tots els partits han reclamat al govern que declari les places per treballar als geriàtrics i centres de dia de Menorca com de difícil cobertura, una mesura que ha d'ajudar a captar i fidelitzar professionals en un sector que cada vegada requerirà més personal. La proposta de la consellera de Benestar Social i Habitatge, Carmen Reynés, especifica que les ajudes a l'habitatge han de ser puntuals. Davant la petició de Més per Menorca perquè siguin estructurals, Reynés ha respost això.
No ens podem comprometre a oferir solucions permanents a tots els professionals davant la contractació de l'elevant nombre de treballadors per atendre en els nous centres. El caràcter temporal, considerant que és una mesura que precisament el que la fa viable és equitativa i jurídicament sostenible, ja que permet facilitar l'arribada i l'estabilització inicial sense generar uns compromisos que l'administració no podrà assumir de manera indefinida.
Més per Menorca considera imprescindible agilitzar la recerca de treballadors per fer front a les necessitats actuals i futures. Noemi García és consellera.
El que no podem fer és obrir residències, ampliar un servei d'atenció a domicili, crear nous recursos, si a la vegada no garantim una dotació pressupostària suficient. No? El pitjor que ens pot passar és això, o sigui, obrir i inaugurar edificis i que després no puguen donar una atenció amb un mínim de dignitat. Me sembla increïble.
Tots els partits han donat suport a la iniciativa.
Escoltau l'informatiu migdia.
D'aquí a 2029, tota la xarxa de tren i metro de Mallorca comptarà amb el nou sistema europeu de gestió del trànsit ferroviari i avui han començat les obres d'instal·lació a la línia de metro. L'objectiu d'aquest nou sistema és augmentar la seguretat a les vies i evitar les errades humanes. Això serà possible ja que actuarà de manera automàtica si és necessari en cas de frenada o d'excés de velocitat. La presentació s'emmarca en un moment de reivindicació de millores per part del comitè d'empresa. Carme Moreno, Estació Intermodal, bon dia.
Bon dia, així és. La presidenta del govern, Marga Proens, ha explicat que el nou sistema actuarà com un pilot automàtic que millorarà la seguretat a la xarxa ferroviària. Es tracta d'una inversió de 50 milions d'euros que s'executarà en diferents fases. L'any 2027 entrarà en funcionament el metro i el 2029 la intenció és que el sistema europeu de gestió del trànsit ferroviari estigui operatiu a tota la xarxa. La cap de l'executiu, a més, ha dit que el nou sistema donarà confiança als 12 milions d'usuaris que cada any viatgen en tren i metro. L'escoltam.
La seguretat és una prioritat per a aquest govern i tenim un tren segur. A partir d'aquí, evidentment, continuarem millorant i desplegant les inversions que tenim en marxa amb seguretat i amb manteniment.
El responsable tècnic del projecte, Joan Autonell, ha assegurat que la xarxa ferroviària de Mallorca guanyarà en seguretat, regularitat i eficiència amb aquest nou sistema. L'escoltam.
A la pràctica, és un sistema que comunica la senyalització amb el tren, assegurant que la conducció es desenvolupi dins els marges previstos, controlant la velocitat, indicant quan s'ha de frenar i actuant automàticament si es detecta qualsevol situació anòmala al perfil de velocitats. Volem que SFM avanci amb els nous estàndards europeus de seguretat.
Demà hi ha una nova reunió entre la direcció dels serveis ferroviaris de Mallorca i el comitè d'empresa que reclama, entre d'altres punts, la creació d'un comitè de seguretat de la circulació. La presidenta Proens ha assegurat que la direcció de SFM té la mà estesa al diàleg i que s'incorporaran a la xarxa totes les millores que siguin factibles, ha dit.
Gràcies, Carme. Són les 2:17. El govern ha signat avui amb tot el sector implicat el Pla de Conservació Marina.
Un pas decisiu per protegir el nostre major patrimoni natural. Aquesta mà que mos envolta, aquesta mà que mos defineix, que ha marcat la nostra història, el nostre caràcter i també la nostra manera de ser.
Així ho ha explicat la presidenta Marga Proens, qui ha afegit que l'acord neix amb la intenció de situar les Balears com a referent a tota Europa en protecció de la mà. Un fet del qual, ha explicat, la comunitat surt amb avantatge pel bon estat de conservació actual de l'entorn marí. Olivia Navarro.
El document recull tot un seguit de compromisos per millorar la salut marina. El principal, multiplicar fins a 10 la superfície d'alta protecció en aigües autonòmiques. Actualment és de 50 hectàrees, però es vol arribar a les 500 abans de 2027, sobretot gràcies a l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera, que ara està en exposició pública. Joan Simonet és conseller de Medi Natural.
Van tenir 51 o 52 de protecció integral i arribaríem a 500, bàsicament, amb aquesta proposta que està en fase d'exposició pública, que és les aigües del Parc Nacional de Cabrera. Aquesta és la proposta que tenim en marxa. Però bé, després pensam altres zones que encara hi estem fent feina, d'uns 100 quilòmetres més quadrats.
El pla també preveu impulsar noves reserves marines en aigües exteriors, com la del Baix Fondo a Formentera i la de Sóller, tot i que en aquest cas depèn del govern central, així com l'aplicació de plans de conservació d'hàbitats i espècies vulnerables, com el que s'acaba d'aprovar per taurons i per rajades. També preveu un pla de conservació i restauració de badies, un impuls del programa integral de seguiment científic de la biodiversitat i així mateix reconeix la pesca com a activitat històrica i la situa com a aliat imprescindible, diuen, de la conservació.
Precisament el sector pesquer ha estat un dels signants del pla perquè, han dit, són els primers conscients de la necessitat de tenir cura de la mà.
Ho ha explicat el president de la Confraria de Pescadors, Domingo Bonin. El govern s'ha compromès amb ells a integrar el 100% de la flota presenciant en plans de cogestió abans del 2030, així com a impulsar un pla específic per a la pesca de ròssec, amb delimitació de zones i àmplies àrees d'exclusió. Bonin considera que la idiosincràsia de la pesca insular ajuda a arribar a acords amb totes les parts, fins i tot amb entitats proteccionistes.
Si en vez de tenir 266 barques de pesca en tinguessin 500 o 1.000, com passa segons quines bandes, arribar a acords mos crearia un problema, però és espai de consens i espai per arribar a acords, perquè la nostra flota és molt, molt petita. I els nostres recursos estan en millors condicions, són molt bones condicions.
L'oceanògraf Xavier Pastor també ha participat en l'elaboració d'aquest pla. Considera que les Balears han de ser exemple per a altres regions, no només mediterrànies, sinó de tota Europa. I pel que fa al contingut del document, només posa un emperó. Necessita que es destini pressupost concret a les accions de vigilància previstes.
Aquest pla no estableix un pressupost concret i les mesures de vigilància, de control, de fer que el pla sigui un pla efectiu i no només unes ratxes damunt d'un paper, és molt necessari. Confiem que això s'abordarà i que els temes de vigilància, de pressupostaris, sortiran endavant.
També l'Associació de Navegants ha beneït el pla perquè consideren que l'oci no està necessàriament barallat en la protecció marina.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
¿Y si los cuadros cobraran vida? La danza clásica y la contemporánea se funden con la pintura en Traspasant el mar, un espectáculo de arte en movimiento, con la participación especial de Tomás Sanz, de la Compañía Nacional de Danza. 21 y 22 de febrero en el Teatre Chas Fortasa. Entradas en palmacultura.es. Ayuntament de Palma.
És un dels anuncis del dia, la mobilització de 23.000 milions d'euros en fons públics i privats per combatre la crisi habitacional amb l'objectiu de construir 15.000 habitatges cada any. No per especular, ha dit el president espanyol Pedro Sánchez, sinó per fer llars per als espanyols.
La inversió sortida del nou fons sobirà és Espanya Creix, que Sánchez ha presentat aquest dilluns a Madrid. Amb aquesta iniciativa, l'executiu cerca donar continuïtat als fons europeus més enllà de 2026, que es cuando acaba el programa Next Generation.
Bueno, el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad, de poder llegar a acceder a una vivienda.
Després de la presentació d'aquest nou fons sobirà, Pedro Sánchez ha presidit la firma de la pujada del salari mínim interprofessional entre treball i els sindicats, només un augment de 37 euros bruts cada mes fins als 1.221 euros bruts repartits en 14 pagues.
La pujada de l'SMI beneficiarà 2,5 milions de treballadors i es pagarà amb caràcter retroactiu des de dia 1 de gener d'enguany. És el 6è acord del qual es despenja la patronal. CEO CEPIME és Pedro Sánchez.
Hoy la patronal ha decidido no estar aquí.
en la firma de este acuerdo. Por cierto, matizo, es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. No así las empresas, muchas de este país, que entienden que sus trabajadores y trabajadoras son su mejor y mayor activo y que merecen en consecuencia un salario digno y decente.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que les dades desmunten la teoria que pujar el salari mínim destrueix llocs de feina.
No destruye empleo. Lo que destruye el salario mínimo es pobreza.
Els sindicats han carregat contra la patronal per oposar-se a l'increment del salari mínim. Són Pepe Álvarez, d'UGT i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
¿Cómo van a poder decirnos que no pueden subir un 3,1% los salarios con unos márgenes empresariales que van a pasar del 13% en el año 25? Si tenemos los salarios medios que tenemos, hay que decir la verdad, en buena parte es como consecuencia de la subida del salario mínimo.
Clave para reducir la desigualdad salarial en nuestro país. La economía española tenía margen de sobra para subir el SMI sin tener un efecto negativo en la destrucción de empleo.
El Consell de Ministres aprovarà demà, previsiblement, aquesta pujada del salari mínim.
Obrim plana política al Parlament. Les matèries de turisme, habitatge i l'alt cost de la vida marcaran la sessió de control d'aquest dimarts.
Els socialistes insisteixen que la presidenta Marga Proens incompleix les seves promeses. Iago Negueruela assegura que amb el PP no s'apujarà ni l'ecotaxa ni s'aplicarà un impost al rentacars.
Lo que para Proens era la medida más importante que anunció en un debate de comunidad se ha convertido en algo que parece que tiene que analizarse las finalidades del impuesto. ¿Y a qué va dirigido? Cuando las finalidades están en la ley, lleva 3 años gobernando y aplicando las finalidades que marca la ley.
Més per Mallorca defensarà una iniciativa amb 34 mesures per reduir l'impacte del cost de la vida, entre les quals un IVA reduït específic per l'arxipèlag. Lluís Apestegui acusa l'Estat de no tractar les illes amb equitat.
Els 4 territoris no peninsulars que hi ha a l'Estat espanyol, 3 tenen un IVA diferenciat i un... Som espringats que no. I això no és casual. És perquè l'Estat espanyol molt vol tractar com a pringats.
I de política lingüística en parlarà la portaveu de Vox. Això sí, Manuela Cañadas assegura que les relacions amb els populars han canviat per a bé.
El Partido Popular de Baleares ha aprendido a respetar a Vox, ha aprendido a entender que Vox es importante y que es la tercera fuerza política en Baleares, en algunos puntos de España ya es la segunda, y que es el único socio con el que se puede entender.
En termes de llengua, els populars mantenen les seves línies vermelles i asseguren que no hi ha cap tipus de negociació en aquest sentit. A Sebastià Sagrera.
En aquests moments no hi ha cap punt damunt la taula que sigui susceptible d'aquestes polèmiques ni una negociació que vagi més enllà. Per tant, són polèmiques que ara surten avui sense més.
El PSOE puja gairebé un punt en intenció de vot, fins al 32,6%, i amplia gairebé 10 punts la seva distància amb el Partit Popular, segons assegura el darrer baròmetre del CIS. És la primera enquesta després de l'accident d'Adamuz i enmig de les eleccions a Aragó del passat 8 de febrer.
El PP baixaria lleugerament fins als 22,9% en intenció de vot i Vox en tercera posició. Puja 1,2 punts i frega el 19%. Sumar quedaria en el 7% en intenció de vot, 2 dècimes menys que el gener.
Investiguen el suïcidi d'una menor de 14 anys a Benalmàdena, a Màlaga, per un possible cas d'assetjament escolar. L'adolescent va ser trobada sense vida en el seu domicili.
Segons informa la premsa local, els pares de la menor varen contar als agents de la Policia Nacional que la seva filla estava en tractament psicològic perquè estava patint assetjament escolar. La Junta d'Andalusia ha confirmat que estan en contacte amb el centre i que estan recopilant tota la informació sobre la situació de l'alumne.
Després d'11 dies evacuats pel temporal, el 80% dels veïnats de Grazalema, a Cádiz, ja poden tornar a casa seva. La Junta d'Andalusia ha autoritzat el seu retorn de manera ordenada i progressiva.
En concret, poden tornar a casa seva els veïnats de 1.300 habitatges de les 1.600 que estan registrades en el poble. Juanma Moreno és el president de la Junta.
¿Qué significa? Que 1.728 vecinos volverán a sus casas. Eso sería más o menos 8 de cada 10 vecinos de Grazalema pueden volver a zonas que ya técnicamente los geólogos han calificado como zona segura.
També gairebé un mes després de l'accident ferroviari d'Adamuz, que va deixar 46 morts, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha avançat que la línia entre Madrid i Sevilla podria reobrir entre demà i dimecres.
Precisament també quan dimecres farà un mes de la tragèdia. I de l'exterior, Israel ha aprovat el procés per registrar les terres de Cisjordània com a pròpies i també per incorporar-les de forma vinculant i definitiva dins l'estat israelià.
El Ministeri de Justícia israelià ha informat que el procés s'aplicarà a l'àrea C de Cisjordània, això és el 60% del total de l'enclavament. Nacions Unides acusa Israel de voler canviar la demografia de Cisjordània, mentre que l'Autoritat Nacional Palestina i altres països àrabs qualifiquen l'acció d'anexió.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment a l'informatiu migdia de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. El servei del TIP a Calvià es millora, més freqüències, nous horaris i també noves aturades. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Les línies 102, 103 i 104 que connecten Peguera, Santa Ponsa i Magaluf. En Palma incorporen noves freqüències per millorar la connexió entre els dos municipis i per facilitar els desplaçaments diaris dels treballadors de la zona.
L'escola Costa Llobera de Marratxí ja disposa de servei de menjador, un espai que s'ha inaugurat avui i que ha suposat una inversió de més de 806.000 euros.
L'actuació dona resposta a les necessitats expressades tant per la comunitat educativa com per l'Ajuntament de Marratxí, amb la voluntat de millorar les instal·lacions i els serveis que s'ofereixen a l'alumnat.
I el Banc de Sang i Teixís torna a avisar que les reserves estan en situació delicada.
Avui han fet una jornada intensiva al Consell de Mallorca, a la seu del Palau Reial a Palma. Fan una crida a la donació de tots els grups, especialment del zero positiu. Recorden que per donar sang s'ha de tenir entre 18 i 65 anys.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores la circulació està bastant tranquil·la. Sí que trobam petites retencions a la via de Cintura en sentit aeroport, ara mateix des de la sortida de la carretera de Mosa fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. Hi trobam circulació lenta, també petites retencions a l'arribada a Palma des de la carretera de Manacor. Però la resta de vies ara mateix, tranquil·litat, és tot. Bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Començant parlant de successos perquè la Guàrdia Civil ha detingut un home de 72 anys com a presumpte autor de diversos incendis al Parc Natural de Albufera. L'operació, batejada amb el nom Rodes de Foc, va començar el 2024.
Els agents, gràcies al testimoni de dos veïnats, van identificar l'autor d'un incendi que va cremar 9.200 metres quadrats. Es va iniciar així una vigilància discreta en què es va arrestar el presumpte piròman després de provocar un foc al canyís en un dia ventós propici perquè l'incendi pogués agafar força ràpidament. En el moment de la detenció, el detingut tenia tres encenedors i gran quantitat de paper.
Mentrestant, quan falta un mes per l'inici de la temporada turística a les Balears, ja podem parlar de les primeres impressions del sector. Després d'una reunió amb el conseller de Turisme avui matí, els hotelers de Calvià asseguren que tenen bones previsions d'ocupació, encara que el ritme és més lent que l'any passat.
La consellera delegada de Reverence Hotels, Anna Nadal, s'ha mostrat optimista de cara a la temporada turística, en la qual aposten un any més per la qualitat. La data d'obertura dels seus establiments de Palma Nova i Santa Ponça serà el pròxim 27 de març, coincidint amb la Semana Santa.
La verdad es que nuestra intención este año es consolidar el precio. En los años dos últimos hemos conseguido subir un poco y hemos consolidado y siempre hemos apostado por la calidad. Con lo cual, en este sentido, es seguir haciendo una apuesta muy firme hacia la calidad y consolidar tarifa que venga vinculada un poco al servicio que ofrecemos.
Nadal ha detallat que Reverence i Valentin Hotel reben sobretot turistes britànics, però també van creixent en mercats com el nòrdic, l'alemany, el francès i l'italià, amb un tipus de client que cerca principalment el descans i gaudir de l'illa. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, per la seva banda, afirma que confien que, encara que ha començat més lenta que l'any passat, aquesta temporada serà similar a l'anterior. També assegura que l'objectiu del govern és resoldre les qüestions parlades en la reunió interna mantinguda avui amb els hotelers de Calvià.
Confiança de que enguany vagi tan bé com l'any passat, i hem pogut xerrar aquí en aquesta reunió interna privada en altres i aquesta empresa d'aquí de les diferents problemàtiques que tenen i les diferents inquietuds, bàsicament en transport, bàsicament en infraestructures, bàsicament en temes de personal.
Tot i que apunta els turistes continuen esperant a darrera hora per reservar, Bausà ha remarcat que són optimistes en la temporada i que el mes que ve ja hi haurà més de la meitat de la planta hotelera oberta.
Mentrestant, l'associació Amadiva, que atén persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, disposa d'un nou habitatge per a 10 dels seus usuaris a Binissalem.
Les places estaran concertades pel Consell de Mallorca i en el futur l'immoble acollirà un centre de dia amb 12 places i un segon pis per a 8 residents. Amb aquesta instal·lació, Amadiva té ja una quarantena de centres assistencials repartits per Mallorca i Eivissa.
I ho dèiem en titulars, l'escola de Costa Llobera de Marratxí ja disposa del servei de menjador, un espai que s'ha inaugurat avui i que ha suposat una inversió de més de 806.000 euros.
Aquest nou espai forma part d'un projecte d'ampliació del centre que ha incorporat la construcció d'un edifici annexa destinat a acollir un menjador amb cuina, tipus càtering i banys. L'actuació dona resposta a les necessitats expressades tant per la comunitat educativa com per l'Ajuntament de Marratxí, amb la voluntat de millorar les instal·lacions i els serveis que s'ofereixen a l'alumnat. Jaume Llor, en part, és el Balda i Antoni Vera, el conseller d'Educació.
Després de més de 15 anys reclamant l'Associació de Famílies de Sei Costa Llobera amb tot el nucli de professors i direcció, i podem inaugurar aquest menjador que donarà, pues, òbviament, solució a la demanda i als problemes que ocasionaven aquests nins i nines del nucli de Portol i de la Caboneta, es va de menjar en unes condicions que no eren ses adients.
Era un dels grans, de ses grans reivindicacions que molts varen trobar damunt la taula quan arribàrem en aquesta legislatura l'any 2023. Avui poden dir que ja és una realitat, a prop de 850.000 euros d'inversió en el que és el menjador i el que és tota la zona d'office i de cuina.
2:37 més qüestions. Vox reclamarà en el pròxim ple de l'Ajuntament de Palma la construcció d'habitatges en les àrees de transició al rústic per aconseguir abaratir els preus de l'habitatge a ciutat. Tot i això, la formació no concreta en quines zones de Palma s'hauria de créixer, però aposta perquè els edificis tinguin al manco 8 plantes.
Aquest serà un dels punts que el líder de Vox a Cort, Fulgencio Coll, defensarà en el ple de dijous. Coll ha canviat de parer sobre la possibilitat de construir en sòl rústic i ho ha argumentat dient que la política en matèria d'habitatge del Balda Jaime Martínez ha fracassat.
El Partido Popular ha tardado 2 años en reaccionar. Debería haber sido, perdón por la comparación, como Trump, llegar 100 medidas, entre ellas un plan perfectamente definido para la vivienda, y ha legislado y ha regulado cosas que no se han traducido en eficiencia. Por fin aparece la ley de los proyectos residenciales estratégicos.
Pel que fa a l'antic edifici de Gesa, no vol que l'immoble es destini a un museu. Reclama la posada en marxa d'un concurs perquè una empresa privada el rehabiliti i el converteixi en oficines per a la seva explotació durant un seguit d'anys.
D'altra banda, més per Palma, ha registrat una proposició també al ple de febrer per defensar el producte local, la sobirania alimentària i el dret de la ciutadania a consumir aliments sans de qualitat i fets a l'illa, i asseguren que el 20% dels pagesos no rep cap ajut europeu.
Ho fa recollir les reivindicacions del sindicat agrari Unió de Pagesos. La formació alerta que la crisi estructural que viu la pagesia s'ha agreujat a causa dels acords comercials amb tercers països, com el de Mercosur, i de la reducció de les subvencions de la política agrària comuna europea. Aquests fets posen en perill no només la supervivència del sector primari, sinó també el preu que han de pagar les famílies per la senalla de la compra i els continguts i la qualitat dels aliments que en formen part. Neus Trullol és la portaveu.
Els parmesans i parmesanes tenim dret a omplir la senalla amb productes sans, de qualitat i fets a Mallorca. Quan defensam la pagesia, defensam lo que arriba a casa cada dia. Si el camp desapareix, Palma se farà molt més dependent de lo que vengui de fora, i això acaba afectant en els preus i a la qualitat de lo que menjam. Apostar pel producte local no és una opció ideològica, és una qüestió de salut, d'economia familiar i de futur de la nostra ciutat.
I parlam ara de mobilitat, perquè el servei del TIP a Calvià es millora amb més freqüències, nous horaris i noves aturades. Aquesta nova mesura cerca millorar la connexió entre Palma i Calvià per facilitar els desplaçaments diaris dels treballadors de la zona.
Les línies 102, 103 i 104 que connecten Peguera, Santa Ponça i Magaluf amb Palma incorporen noves freqüències per donar resposta a l'alta demanda. Lluïsa Serra és la gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
Que hi ha línies que tenen un pas per parada de 10-12 minuts, o sigui que són línies que tenen moltíssima demanda, que van plenes i que no mos queda més remei que posar aquests serveis.
D'altra banda, la línia 105, que connecta amb l'urbanització Sol de Mallorca, en modifica el recorregut. Manuel Mas és el regidor de Mobilitat i Transports.
Claro, pasaba por las primeras líneas y se llenaba enseguida de turistas. Bueno, de esta manera le damos más oportunidades al residente.
L'Ajuntament de Calvià assegura que les millores responen a peticions veïnals. Escolta'm a Juan Antonio Mengual, batlle del municipi, i novament a Manuel Mas.
Que donarà servei a espais que no tenien el servei degut a la zona, sobretot, de Casabonés.
Va passar per el col·legi Casabonés, va poder també la gent fer uso per ir a l'Aldi, que hi ha en esa zona.
A partir d'ara passarà per Bandinat, incorporarà una nova parada a Portals Nous i n'afegirà també de noves a Palma Nova.
En el final hem atès les peticions de la ciutadania, ens demanaven millores en el recorregut, hem ampliat parades, hem ampliat el servei, hem millorat més freqüències.
Segons el govern, l'objectiu és millorar la connexió i facilitar els desplaçaments de residents i treballadors.
Mentrestant, el PSIC demana al Consell Insular convocar un ple urgent i reclama al PP l'aprovació immediata de la llei de regulació d'entrada de vehicles. Assegura que els populars no tenen intenció real d'aprovar la llei i que redueixen els temes de mobilitat a demanar doblers a Madrid per fer un llistat de carreteres.
El grup socialista ha registrat avui al Consell la petició per convocar un ple extraordinari dedicat en exclusiva a la mobilitat sostenible i al finançament de les infraestructures. L'objectiu és desbloquejar l'aprovació de la llei de regulació de l'entrada de vehicles i posar sobre la taula mesures concretes per reduir el nombre de vehicles a l'illa i reforçar el transport públic, els projectes ferroviaris i fer que la institució insular sumi així les competències en matèria de transport. Amanda Fernández, secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, ha subratllat l'urgència de la convocatòria.
Però encara que el senyor Galmés hagi sortit dient que ha desembossat Mallorca, no sé per quines carreteres se mou el senyor Galmés, però per ser que molt mouen la majoria de mallorquins i mallorquines, veiem com les nostres carreteres estan saturadíssimes i ja no només en l'estiu, sinó que tenim problemes d'embossos fins i tot també en hivern.
La portavoz socialista afirma que el PP ha anat de farol amb la llei de regulació d'entrada de vehicles i de places turístiques i que lamenten no hagi agafat la iniciativa per aprovar mesures de mobilitat. És Catalina Cladera.
Realment no volen reduir els vehicles. I això es veu amb la proposta que duen ara, han canviat el debat, com que no tenen intenció d'aprovar aquesta llei, estan modificant el debat, a tornar a ressorgir el conveni de carreteres que va aspirar a passar la legislatura a Madrid. Però no és perquè pagui només, i a més perquè pagui Madrid.
Els socialistes estan a favor de rebre més finançament de l'Estat, però ha demanat respecte i reconeixement a un govern de l'Estat que ha incrementat, diuen, en 9.000 milions el finançament de les Balears des de l'any 2018. Ha plantejat la condonació de 1.742 milions de deute a les Illes o la reforma del sistema de finançament que aportaran 412 milions d'euros més a l'arxipèlag.
I ho deien també en titulars, el Banc de Sang i Teixits torna a avisar que les reserves estan en situació delicada.
Avui han fet una jornada intensiva al Consell de Mallorca, la seu de Palau Reial, i el president insular Llorenç Galmés ha aprofitat la vinentesa per donar sang. Fan una crida a la donació de tots els grups, especialment del zero positiu. Recorden que per donar sang s'ha de tenir entre 18 i 65 anys. Rosa Maria Tarragó és la directora gerent del Banc de Sang i Teixits.
Per nosaltres, la situació ideal per, en cas de que hi hagués una emergència, tenir suficients bosses per poder reaccionar, per nosaltres l'ideal serien 1.000 bosses de sang. A partir de les 750-800 ens donem per bastant satisfets. Per davall de 700 és massa just. Una crida molt important a la gent que no ha donat mai sang, que té salut, que té entre 18 i 65 anys, que pesa més de 50 quilos i que se pugui acostar qualsevol de les col·lectes que feim.
I un darrer punt, perquè els treballadors de Sestel es concentraran demà davant la manca d'acord sobre el compliment de periodicitat. La protesta es durà a terme quan faltin 15 minuts per les 12 davant la gerència de la Fundació.
El comitè d'empresa ha pres aquesta decisió després de reunir-se sense acord amb representants de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència. Tot i el vistiplau del departament que dirigeix la consellera Sandra Fernández, l'acord està pendent de l'aval de la Direcció General de Funció Pública i de la disponibilitat pressupostària.
Arribem a les 2:45, continua la informació Vita Ràdio, arriben les esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
No hi ha manera, el Reial Mallorca torna a caure en zona de descens.
Els vermells varen perdre 1-2 contra el Betis a Son Moix i amb 24 punts marquen la zona de descens, només per damunt del Llevant i el Real Oviedo. El Betis es va avançar al minut 17 amb gol d'Abde i just abans del descans Bacambú feia el segon. Morici, amb el seu 16 gol en Lliga, retallava distàncies al minut 66, però l'equip no va aconseguir empatar finalment el partit. Sentim el que deia l'entrenador Jago Barra Sate y el jugador Sergi Derde.
Creo que es un día duro, ¿no? Porque hemos perdido en casa donde nos estábamos mostrando mejor. Entrar en descenso, pues entiendo también que emocionalmente puede afectar, aunque tenemos que saber convivir con ello.
Derrota dura, crec que han fet moltes coses bé, però els que han fet malament els han fet molt malament i això contra equips d'un nivell tan alt com el Betis, pues te maten.
El tècnic basc ja ho va dir fa uns mesos, fins a final de temporada es patirà a la zona baixa de la taula.
Que entre todos tenemos que sacar resto. Yo entiendo el bajón de hoy, otra vez ahora en descenso, una semana más, pero pues que quedan 14 jornadas y es que esto va a ser así hasta el final. Me gustaría que no fuese así. Nosotros creo que lo tenemos que asumir y no conformarnos con eso e intentar, pues bueno, sobre todo el tema de encajar menos, ¿no? Porque al final hoy también son dos goles y así es muy complicado seguir sumando, ¿no?
La nota positiva i altra vegada no va servir per sumar punts, va ser la ratxa golejadora de Vedat Murici, que hi feia el seu gol 16 d'aquesta temporada.
Es la pena, ¿no? Que hoy también ha hecho un gran gol, pero que no ha servido para puntuar. Entonces, pues bueno, ni estamos contentos nosotros ni él, ¿no? Y es verdad que tenemos que sacar más rédito al olfato que está demostrando porque está haciendo una gran temporada y no nos está sirviendo para conseguir puntos o todos los puntos que queremos.
Tot i les dificultats, després del que va ser el partit 300 d'Arrasate a la Lliga, l'entrenador confia que la temporada tendrá un final feliz.
Una derrota no te tiene que hacer pensar que vas a descender ni una victoria que te vas a salvar. Entonces esto es un camino largo, son 38 jornadas, quedan 14 partidos y sí, creo que va a haber sufrimiento. Me gustaría decirte que no, pero dentro de ese sufrimiento estoy convencido que vamos a tener un final feliz.
A més, els resultats dels rivals directes del Mallorca no han ajudat aquesta jornada. El València i el Rayo Vallecano superen l'equip mallorquinista després de les seves victòries. El conjunt xe es va retrobar amb el triomf guanyant el camp del Llevant per 0-2. I els de Vallecas varen donar la sorpresa golejant l'Atlètic de Madrid per 3-0. També es va jugar el Real Oviedo 1, Atlètic Club de Bilbao 2 i avui es tancarà la jornada 24 amb el partit entre el Girona i el Barça a les 9 del vespre. Recordem que el pròxim partit del Mallorca serà diumenge a Balaïdos contra el Celta de Vigo a les 6:30 del capvespre.
A
la primera federació, la UD Eivissa, es va imposar el líder.
El conjunt blau cel va mostrar la seva millor cara en la darrera jornada a primera federació, superant el Sabadell per 2-0. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, tercera gran victòria seguida de l'Eivissa a Can Mises. A més, per 2-0 contra Múrcia, Atlètic Madrileño i ara Sabadell, tres dels favorits al títol. Els de Ferran Costa no van generar perill a Can Mises en un dels partits més complets dels de Miguel Álvarez, amb gols d'Izan Jurrieta, que s'estrena de blau cel, i Fran Castilló, el millor jugador en aquesta segona volta. És Miguel Álvarez que ja posa l'ull en la difícil visita a Terol de diumenge. Els partits fora són l'assignatura pendent.
A lo mejor esta ha sido globalmente mejor que otros en el aspecto de que creo que no han tenido ni una ocasión de gol, creo que no han tenido ni una posibilidad. Si queremos tener cierta tranquilidad, tenemos que enganchar de ganar fuera, como hicimos en campo del Cartagena. ¿Verdad que...? Pero es que el campo te sabe mal porque te sabe mal por los chicos, porque ellos quieren ganar más que yo todavía. Es complicado. Por eso siempre una de las cosas que le estamos diciendo es tener equilibrio. No hay más historias.
L'equip s'ha estrenat aquest matí en una sessió suau. Demà descansarà i dimecres tornarà a la feina. L'Eivissa té encara el playoff a 4 punts oficials, que serien uns 5 o 6 teòrics, depenent del resultat pendent entre l'Antequera i l'Algeciras.
A la segona federació, Marta, la jornada ha deixat 3 empats i 2 derrotes dels representants balears.
El Poblense continua líder, tot i empatar a 2 al camp del València B. L'Atlètic Balears, tercer a la classificació, no va poder retallar punts després d'empatar sense gols al camp de l'Alcoià. Sentim Luis Blanco, entrenador del conjunt blanc i blau.
Contento con la actitud del equipo, pero sí que es cierto que nos ha faltado un puntito, ¿no? Un poquito de soltura, sobre todo en la parte de arriba. Pero bien. Contento por cómo hemos competido, pero bueno, esperábamos ganar, así que tampoco nos podemos ir contentos por lo que es el resultado, ¿no? Sí que por las sensaciones, pero bueno, vamos a ver la semana que viene a ver si podemos hacerlo bueno.
L'altre empat el va protagonitzar la Societat Esportiva Eivissa, 1-1 al camp del Coe, el Torrent. I l'Andratx i el Porreres continuen en posicions de descens. El conjunt andritxol va caure per 3-0 al camp del Sant Andreu, mentre que l'equip de Jaume Mut ho va fer per 1-2 contra el Girona B a Ses Forques. Sentim Jaume Mut.
Bueno, una derrota més. Ja les valoracions ara ja passen un segon pla. Nosaltres necessitàvem sí o sí sumar de 3 i no hem estat capaços. Bueno, encaixar un gol en els 5 minuts, quan t'ajudi estan, ja condiciona moltíssim. Per ara veure que hem tingut opcions per empatar, bastant clares, i després te fan el 0-2 a darrera jugada de la primera part i és un cop molt fort.
I a la segona federació femenina, victòria del Balears contra l'Ona Sant Adrià per 3-2.
En bàsquet, a la primera FEB, nova derrota del Palmer Bàsquet Mallorca.
L'equip dirigit per Juani Díez no va poder donar la sorpresa i va caure contra el líder, l'Eima Corunya, per un contundent 85-65. Els mallorquins continuen així, segons per la cua de la classificació. Sentim el jugador del Palmer, Nuno Sá.
Ahora tenemos un partido muy importante en el sábado contra Cartagena. Y tenemos que mudar el chip ya lunes y es eso, y comenzar a trabajar porque ese será un partido muy, muy importante para nosotros.
I victòria menorquina al derbi balear. L'Èstia de Menorca va guanyar el Fuit Bui Palma per 69-76 a Son Moix. Amb aquesta victòria, l'Èstia accepta la classificació i continua en posicions de play-off, mentre que el Fuit Bui acumula la seva segona derrota consecutiva i se situa nova. Sentim Javi Zamora, tècnic de l'equip menorquí, i Pablo Cano, entrenador del Fuit Bui.
Y creo que tiene mucho mérito el cómo hemos aguantado el envite, cómo hemos estado o hemos vuelto a coger la iniciativa en ese último cuarto, siendo muy, muy sólidos respecto a la manera de elegir los tiros.
Con respecto a nosotros, tenemos que hacer una gran autocrítica de los niveles de energía expresados, sobre todo en el primer cuarto, que después hacen que el partido vaya un poquito... ya que haya que remontar nuevamente, pero también hay que desarrollar otras características, ¿no? De ponerse, de implantarse en los primeros minutos de partido.
I l'Illes Balears Palma Futsal ha encetat una setmana que acabarà en partit de Champions.
Sí, el conjunt mallorquí ha començat ja a entrenar avui mateix perquè jugarà diumenge contra el Riga el partit d'anada dels quarts de final de la Champions. Els Somos tractaran d'agafar avantatge per tancar l'eliminatòria després a Riga el primer cap de setmana de març. Sentim el jugador del Palma Futsal, David Peña.
La semana de Champions siempre son diferentes. Al final es una competición muy bonita de jugar y también te da ese plus de motivación. Normalmente sí que la vuelta te sientes igual más cómodo jugarla en casa, pero lo que hay que hacer es simplemente en este primer partido intentar pues conseguir la máxima ventaja posible, no relajarnos. Sabemos que va a ser un partido muy duro. Si damos nuestro 100%, seguro que tenemos muchas opciones.
Aquest partit d'anada dels quarts de final de la Champions el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. Palma Futsal Riga serà diumenge a partir de les 6:30 del capvespre.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb tota la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
És la única aportació positiva de qualitat amb coneixement de causa que des de les nostres lletres es fa a l'univers artúric. Pensi que n'hi ha en qualsevol llengua europea, però des de la nostra àrea cultural l'única intervenció és aquest text, que d'altra banda és d'una qualitat literària inqüestionable.
Són paraules del reconegut medievalista Anton Maria Espadaler, que acaba de publicar amb Ciruela Viaje a Balón, una faula. La primera versió en castellà de l'extraordinari text de Guillem de Torroella. Parlem d'una faula sobre la pèrdua dels ideals cavallerescos que amaga en veritat un lament per la situació política de Mallorca. Un text breu, gairebé oníric, que va tenir un èxit enorme i que es considera un clàssic de la literatura medieval. Sandra Martínez.
Com sabem que la faula va ser un èxit? Per què n'estem parlant ara mateix, tants segles després? I do per què han arribat fins a nosaltres diverses còpies, possessions preuades que es deixaven de pares a fills, però també per més coses que ens desgrana el professor Espadaler.
I el fet que, a part de tot això, hi hagi una branca de la família Torroella que s'identifica com els Torroella de Safaua, vol dir que aquesta obra era tinguda com una obra d'alt nivell de qualitat i que aquesta part de la seva família és capaç d'identificar-se a través d'una obra literària, cosa que també, en fi, un detall personalíssim en la tradició post-escriptura d'una obra en les famílies europees.
Diu Espadaler en el pròleg del llibre que el segle XIV va ser un temps ric en somnis i visions, una època on Torroella va saber ser original. Mai ningú havia narrat en primera persona un viatge a la cort artúrica i també valent perquè la història de l'escuder a bord d'una balena guiat per un papagai amaga moltes coses. La depressió d'Artús és per la pèrdua dels valors d'un temps i per l'autor per la pèrdua de la dinastia de Mallorca amb qui estava molt lligat. Un lament que Torroella transforma en un escrit.
Familiarment tenia vincles estrets amb la dinastia privativa de Mallorca, però arriba un punt que la història és la que és i Guillem de Torroella és molt probable que accepti d'anar a la cort dels cerimoniós com per dir que aquella militància antiga familiar es deixa en suspens, però ell l'expressa en forma de nostàlgia a través d'aquest poema.
La faula de Torroella té 6 edicions en català, la darrera de la nova editorial Moll, i la trobam també en francès i en italià, una oferta a la qual per primera vegada s'hi suma ara l'estudi en castellà de la mà de Ciruela.
Dolça besada, de gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que també
Després d'una dècada, el Movo Fest s'acomiada enguany amb un cartell fidel a la seva essència, encapçalat per Antònia Font. Altres artistes, com Ánimos Parrec, Maria Jaume i la banda argentina El Mató a un Policía Motorizado, tancaran una etapa i un projecte que ha apostat sempre pel talent local. Consolidat com un esdeveniment imprescindible en l'agenda musical del Pla de Mallorca, el festival diu adeu amb una edició que tindrà lloc a Sant Joan, municipi on va començar tot. Seran els dies 23, 24 i 25 de juliol. Les entrades ja són a la venda al web oficial del Movo Fest. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Va néixer el 2017 sota la idea de crear un lloc on poder veure els grups independents mallorquins. Un somni d'un grup de joves que es va fer realitat i que ha sostingut l'iniciativa des d'un enfocament cooperatiu i no comercial. Des de la seva primera edició han apostat per artistes en català i castellà, prioritzant el talent local i generant una comunitat que ha anat creixent edició rere edició. Sobre el seu adeu, la presidenta del Movo Fest, Mariona Jaume Camps, assegura que respon a motius diversos.
I al final tots m'ho hem anat fent grans, tenim altres prioritats. D'això d'un molta feina no és una feina de 3 mesos abans del festival, sinó que estem, des de que acaba, ja per setembre tornem a encetar les reunions. Vull dir, estem, és un cicle que no s'acaba mai, no? I l'any passat ja vàrem dir que això s'acabaria, però no ha passat res dolent, ni molt menys. Simplement creiem que els 10 anys era un bon moment per tancar-ho.
Els 4 primers anys el Movo Fest es va celebrar a Sant Joan, els 2 següents a Lloret de Vistalegre i els darrers al Parc de Naraveta de Porreres. Enguany torna al seu lloc d'origen, Sant Joan, i pel seu escenari hem de dir que han passat artistes com Maria Hein, Reina o Alaner, amb més de propostes nacionals i internacionals com Julieta Venegas i Valeria Castro. Principi de viure sense tu.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 16 de febrer. Seguiment massiu de la primera jornada de vaga de metges que s'allargarà fins divendres. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'aturada ha registrat un seguiment del 90% en l'àmbit hospitalari i del 70% en atenció primària. Els facultatius reclamen al govern espanyol un estatut propi independent de la resta de professions sanitàries. Avui matí hi ha hagut concentracions de metges als principals hospitals de les Balears i a Ivetres Ràdio hem recollit el testimoni d'alguns dels professionals.
Yo soy un médico mayor y llevamos muchos años trabajando mucho, sin descanso, sin dormir, y llega un momento en el que eso pues ya no puede ser.
Entre todos los motivos yo creo que el principal, o al menos el que más me identifico, es lo de cotizar las guardias. Hora trabajada, hora computada y sobre todo con calidad de vida de cara no al presente sino también más bien al futuro.
Continua estable dins la gravetat a Lucy, la dona agredida per la seva exparella Sant Antoni.
La víctima de 31 anys presenta un traumatisme al cap greu. També la mare i la germana de la víctima resultaven ferides greus. L'agressor, que tenia una ordre d'allunyament en vigor, va ser detingut per la Guàrdia Civil i passarà demà a disposició del jutge.
I acabem de saber que una dona ha estat assassinada a punyalades per la seva exparella a Castelló en un nou crim masclista. El presumpte agressor és un home de 65 anys que ha estat detingut per la Guàrdia Civil.
La víctima ha estat atacada amb una arma blanca per la seva exparella en el centre de salut de Benicàssim, en el qual ella feia feina, és a dir, era infermera d'aquest centre de salut. L'home hauria emprat fins a 2 armes blanques per agredir la víctima. La dona està traslladada a un hospital, però finalment, com dèiem, ha mort.
D'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 72 anys com el presumpte autor de diversos incendis al Parc Natural de Salbufera. En aquesta operació, és una operació que va començar el 2024.
Els agents, gràcies al testimoni de 2 veïnats, varen identificar l'autor d'un incendi que va cremar 9.200 hectàrees. Es va iniciar així una vigilància discreta en què es va arrestar el presumpte piròman després de provocar un foc al canyís en un dia ventós propici perquè l'incendi pogués agafar força ràpidament. En el moment de la detenció, el detingut tenia 3 encenedors i gran quantitat de paper.
Més superfície marina protegida a les Balears.
És una de les mesures que preveu el Pla de Conservació Marina presentat avui pel govern. Concretament, planteja la protecció de 600.000 quilòmetres quadrats tots de competència autonòmica fins a 2030, sobretot gràcies a l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera, ara en exposició pública. Joan Simonat és el conseller de Medi Natural.
Van tenir 51 o 52 de protecció integral
i arribaríem a 700, bàsicament, amb aquesta proposta que està en fase d'exposició pública, que és les aigües del Parc Nacional de Cabrera. Aquesta és la proposta que tenim en marxa. Però bé, després pensam altres zones que encara hi estem fent feina, d'uns 100 quilòmetres més quadrats.
Els titulars de la jornada passen també per un nou sistema de seguretat ferroviària a Mallorca.
Es tracta d'un copilot electrònic que controla la velocitat del tren i metro i quan detecta una anomalia intervé automàticament. L'objectiu d'aquest nou sistema és augmentar la seguretat a les vies i evitar les errades humanes. El sistema es desplegarà del tot el 2029 i s'ha presentat enmig de les negociacions de serveis ferroviaris de Mallorca amb el comitè d'empresa molt molest amb la dilatació de les converses. Demà es reuneixen de nou.
I d'així arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4